Fora d'Hores. Un programa de Ràdio 4 realitzat pels alumnes de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Hola, molt bon dia pels més matiners i bon descans pels que heu sortit de festa i encara no heu anat a dormir. El Fora d'Hores d'avui està dedicat en gran part a la Festa Major de l'Autònoma que va celebrar-se ahir, però també us hem preparat altres continguts que us poden interessar des d'ara i fins a les 8 del matí. Començarem pel pregó aquest any a càrrec de l'escriptor Màrius Serra. Després passejarem per les Paradetes i assistirem a l'assaig de la colla castellera Ganàpies de la UAB. Anirem a veure com es recicla i s'aconsegueix un ambient més sostenible amb el reciclatge dels gots. Després, continuant amb aquesta eufòria de l'ambient sostenible, parlarem de l'Associació de Ciències Ambientals. Després anirem a trobar els novatos, pipiolos, principiants, com vulgueu dir-los, als alumnes que comencen aquest any el primer curs. Després parlarem amb els estudiants assessors, una nova figura que surt aquest any i que serveix per acompanyar aquests pipiolos en el seu primer dia de curs. Parlarem amb Montse Caro de Treball Campus. Ens explicarà com trobar la nostra primera feina si hem acabat els nostres estudis universitaris o si ja tenim la inquietud laboral des dels nostres cursos de segon o primer cicle. Parlarem amb Carme Alborg, que va ser l'encarregada d'inaugurar el curs acadèmic a la Facultat de Dret, i també amb Fontana, que va inaugurar el curs a la Facultat de Filosofia i Lletres.
Fora d'Hores. El programa dels estudiants de l'Autònoma.
Un cartell suggerent que mostra una boca ben oberta de la qual surten les paraules festa i major. Això ha servit aquest any per donar a conèixer la ja tradicional festa de l'Autònoma. Màrius Serra ha estat l'encarregat del pregó d'enguany. L'escriptor iberbívor català va engegar els festeigs ahir a les 12 del matí i la seva presència es justifica perquè la festa major està enguany dedicada a l'any de les llengües. D'aquí ve també la confecció d'un cartell que simbolitza els diferents llenguatges. Al pregó de festes hi va assistir Júlia Barrio.
Segurament molts de vosaltres encara estareu de ressaca després de la festa d'ahir. Però no us preocupeu, que nosaltres venim disposats a recordar-vos tot el que va passar a la festa de l'Autònoma. I a més, no ho farem sols. Tindrem l'ajuda del nostre rector, en Lluís Ferrer, que enguany ha viscut la seva primera festa de l'Autònoma com a càrrec màxim de la universitat. Però penseu que ell estava nerviós per això? Ni un poquet. Ell ben content i, a més, molt generós. Ens ha dit que la festa és dels estudiants i de ningú més.
La festa major té un component de contenidor, no? Nosaltres el que fem és oferir un dia totes les instal·lacions, el campus, totes les infraestructures d'Autònoma perquè grups de gent espontani faci des de parades, actuacions, representacions, és a dir, que neix molt espontàniament. El que nosaltres treballem és molt el contenidor, les infraestructures, però és una festa realment de tots els estudiants d'Autònoma.
Llavors, si la festa és dels estudiants, no té res a dir sobre aquestes paradetes que anuncien nines inflables, striptease o fins i tot pastissos de marihuana?
Pastissos de marihuana jo crec que, diguéssim, conegudament no hi són. Aquí nosaltres, als centres educatius i sanitaris, no venem ni drogues ni begudes alcohòliques de graduació, etc. Per tant, mira, jo diria que no és allò que diuen els americans de tolerància zero, però no és l'objectiu de la festa major. Si n'hi ha, són anècdotes i benvingudes siguin, no? Però no és el que s'ha de fer a la festa major. Once in every lifetime.
Per cert, que a pesar de ser nou en el càrrec, en Lluís Ferrer ja coneix el nostre programa de ràdio. Això sí, diu que li és molt difícil d'escoltar perquè sempre està molt atabalat.
L'he escoltat alguna vegada, però és més difícil, no? M'acosta escoltar-lo. Per horaris, obligacions i tal, és difícil. No?
De totes maneres, ell mateix s'ha compromès a escoltar un dia d'aquests. A veure si preniu nota i seguiu el seu exemple.
Ah, doncs encara aquesta hora el podria escoltar més fàcilment, no? Intentaré algun dia agafar-lo.
I aquells que a les 12 no éreu a la plaça cívica, us vareu perdre el pregó d'en Màrius Serra, molt influenciat pel fet que enguany és l'any de les llengües a l'autònoma. El que no sabem és d'on treu el temps aquest home per escriure llibres, treballar a la ràdio i, a més, anar a fer pregons a les universitats. Li han demanat un consell per a tots aquells estudiants que no saben com s'ho faran quan comencin a treballar. I aquí el teniu.
No feu mai cas de la tàctica molt clàssica d'avui de fer la llei de l'embut. La llei de l'embut, l'important és que entri molta cosa per dalt i que estigui l'embut de cara avall, que quedi tot molt destil·lat. I allò que surt sigui una elaboració teva, cadascú en el seu àmbit. Per tant, el consell és les tres L's. Llegiu, llegiu i llegiu. I viviu, la B baixa, que no falti.
Així que ja sabeu, feu cas de les paraules dels veterans i a viure, que són dos dies.
Com cada any, la Rambla de Paradetes ha ofert al visitant els més diversos menjars, begudes i animacions realitzades pels estudiants del campus a la carretera de l'Eix Central, adequada per l'ocasió. Les diverses llicenciatures i estudis prenen part activa de la Festa Major i alhora recullen fons per viatges de fi de curs o altres activitats acadèmiques. Un ambient festiu que aquest any proposa el Premi Paradetes Sostenibles, al que opten totes aquelles agrupacions o estants que funcionin en base als criteris mediambientals. El premi, uns bons calerons i una estada al Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible de la Fundació Territori i Paisatge a les Planes de Sou, al Pallars Sobirà. De l'ambient de la Festa Major de la Universitat Autònoma ens en parlen tot seguit Laura Ertacho i Sandra Ferrer. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now.
Divendres 18 d'octubre, a 12 hores, les classes es suspenen i comença l'esperada festa de l'autònoma. La gent abandona les seves facultats i mentre que uns s'apalanquen per la gespa, d'altres inicien una peregrinació per tot el campus que s'allargarà fins a les 12 de la nit o fins i tot més, moment en el que les teves articulacions et diuen «Prou, no podem més».
Passejant campus amunt, campus avall, pots trobar-te de tot. Com cada any no falta la Rambla de les Paradetes, on si tens set, pots aconseguir una cervesa, una Coca-Cola o un got de sangria per un preu molt econòmic. I si ets atrevit, el pots aconseguir completament gratuït. Això sí, abans hauràs de superar alguna que altra prova, com ara cantar una cançó de karaoke. I de gent n'hi ha de tot tipus i per tots els gustos.
No, nosotros somos de la UB, venimos de Urquinaona y hemos venido a la fiesta porque esto hay que venir, aquí hay mujeres y esto está bien, esto está bien.
Hola, soc de l'Autònoma, estudio Econòmiques, és el segon any que vinc a la festa i estic bevent sangria en una calle molt llarga.
Vinga, soc d'Olot, he vingut a veure aquesta festa tan divertida perquè aquests meus companys m'han invitat i això és una passada, mainada. Us ho recomano, veniu. Hi ha un merder de nenes que quedareu flipats, el millor que jo.
Hola, yo soy de México, me llamo Yacet, es el primer año que vengo aquí a Barcelona, es increíble la fiesta, wow, increíble, nunca había visto una fiesta como esta, en mi país no se da de esta forma, de esta magnitud con tanta gente, pero no sé, todo es increíble, es fenomenal, me ha gustado mucho Barcelona, es similar a mi ciudad, el clima y la gente es muy agradable.
Y yo soy francés, me llamo Remy y... Es increíble lo que pasa aquí, en Francia no hay. Estoy muy contento y está bien. Muchas gracias.
Cal destacar també la zona del Mercadal, on un grapat d'estudiants o no estudiants t'intenten vendre de tot, la major part fet a mà. Polseres, arracades, litografies de pintors, peces de roba per 2 euros, tot s'hi val si s'aconsegueix recollir una mica de diners. Fins i tot el recurs del sorteig pot servir. Escoltem-ho.
Venga, va, piensa en solo por 60 céntimos te puedes llevar cualquiera de nuestras maravillosas cosas. Coges, sacas un número de nuestra maravillosa caja y te puedes llevar cualquiera de estas cosas. Incluso una tele en color, una bicicleta estática o cualquiera de las otras más de 100 cosas que tenemos.
Però en aquesta festa no tot és gresca i xerinola, tal i com podrien dir els nostres avis. També hi ha una part molt més humanitària. Es tracta de l'espai solidari. No podien fallar, com cada any, l'ONG Pallassos Sense Fronteres amb els seus espectacles.
A veure, un moment. Jo abans, quan he ficat el dit, m'he enrampat molt fort de que t'hi cagues. Sí, sí. Què passa? Només es pot parlar de caca per fer-vos riure a vosaltres? Sabeu què? Que em sembla que aquí hi ha un compinxer, vaig a vigilar que tot estigui puesto. Hombre, ja.
És el que et dic, que ja n'estic ben fort i que aquesta lampara partida ja és per mi.
La responsable de l'organització ens explica el seu objectiu en aquesta festa.
El motivo es recaudar fondos y conseguir socios que con sus fondos también nos ayuden a crecer el corazón. Porque con ese dinero nosotros nos vamos a países y que tienen una situación de conflicto político, humanitario, y actuamos con risoterapia. Nos caemos, ellos se ríen y se hacen fuertes.
I per tractar un tema tan seriós com el de la immigració, què millor que realitzar una gincana que ens apropi aquest tema d'una manera divertida.
Hola, bona tarda.
Hola, bon dia.
Bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda. Porta la contrària, només començar, porta la contrària. A veure, ensenya'm els papers, ensenya'm els papers, ensenya'm els papers. Està tot legal aquí? Està tot legal?
No tenia diners i ha corregut una volta aquí.
A veure, un moment, espera, que estic amb això. A veure, un moment. És tot legal, això? Molt bé, han de mostrar-me les seves huelles dactilars. Les huelles dactilars. Les huelles dactilars. A veure, els dits, que posem les huelles dactilars aquí, aquí, aquí. Aquí, marqui'm les huelles dactilars. Són de veritat, no? Són de veritat. Són de veritat, no m'hauràs d'anar enganyant, no?
Falten papers.
Falten papers, aquí falten papers. Falten papers, han de pagar. Això és il·legal, policia! Policia!
Amb el so de les gralles que esteu escoltant, s'anuncia que un dels castells de la colla dels Ganàpies, formada per estudiants de l'Autònoma, comença en aquests moments a carregar-se. Un dels personatges més importants, ja que culmina aquestes construccions, és l'Anxaneta, una veterana, en aquest cas de 22 anys, que només pesa 40 quilos.
Què tenim l'Anxaneta? Com et dius?
Maria.
Molt bé. I la Maria té quants anys?
22.
Caram, és una mica paradoxal que tu tinguis 22 anys i facis l'Anxaneta, no?
Sí, mira, ara ja fa 4 anys que estic aquí, però continuo sent molt petita.
Bueno, no passa res. Quan peses?
Peso 40 quilos.
Bueno, clar, llavors s'entén. I bueno, t'agrada fer l'Anxaneta?
M'encanta, sí.
No? I què se sent quan estàs a dalt?
Tens una perspectiva molt xula i de cotxadora també. Veus el castell per dintre i a més ens regalen piruleta.
Ves, que bé!
A primera hora de la tarda havien aixecat un pilar de 4 i un 3 de 5 net i un 2 de 6 amb acotxaneta, una funció d'acotxador alhora que d'anxaneta. A la festa de la UAB, mou-te amb el got i fes-lo rodar. Amb aquest lema s'anunciava ahir a les paradetes de l'Autònoma, una de les activitats ambientals que han contribuït a fer possible que la festa major de la UAB d'enguany tingués, com ja va ser habitual des de l'any 2000, un ambient més sostenible. De fet, en els darrers anys, gràcies a iniciatives com aquesta, s'ha reduït un 40% la quantitat de deixalles generades el dia de la Festa Major i són més de 40.000 les persones que participen d'aquesta iniciativa ambiental. Georgina Ferri ha recollit les dades que tot seguit ens explica Anabel Raluy.
Enguany, la Festa de l'Autònoma ha tingut, com sempre, un caire lúdic, però també, com ja va ser normal en els últims anys, s'ha vetllat pel medi ambient i la festa s'ha desenvolupat de manera que l'impacte a l'entorn de la universitat sigui el mínim possible. Una de les iniciatives per garantir que l'impacte sobre el medi sigui mínim és el got de la festa. Aquesta actuació ambiental s'ha dut a terme en els últims anys conjuntament amb altres activitats. Tot seguit, una de les organitzadores, l'Esther, ens explica què és això del got de la festa.
És el got de la Festa Major de l'Autònoma que fem que la gent pues, el reutilitzi, llavors pues, el compren per un euro i si el volen se'l queden i si no ens el tornen, nosaltres el rentem, els tornem a vendre i bueno, llavors no utilitzem molts gots a la festa, utilitzem un per persona.
El got de la festa es podia aconseguir als estants anomenats pulvers i a totes les paradetes de la festa. I és que els organitzadors venen els gots a les paradetes 30 cèntims més barats i aquestes, que els lloguen a un euro com els pulls verds, en treuen un benefici.
Doncs les parades tenen un carnet que els hem donat l'organització, llavors venen aquí, ens compren els gots, nosaltres els hi fem un preu més barat i ells llavors el venen a un euro igual que nosaltres i es guanyen uns diners.
Molts podríeu pensar que seria més pràctic i potser més econòmic utilitzar els tradicionals gots de plàstic. Sentirem, doncs, a continuació, l'opinió de l'Esther sobre la importància d'aquesta iniciativa i per què no seria millor utilitzar els tradicionals gots de plàstic.
Home, perquè el got de plàstic el que passa és que la gent el tira per terra i, a més, si es paga un euro, doncs la gent el guarda, és un got que és de plàstic dur i és maco per guardar i després la gent normalment se'l queda de record i només n'utilitza un.
De fet, és molta la importància d'activitats ambientals com la del got de la festa, atès que l'any 1997 es van generar mig quilogram de deixalles per persona durant la Festa Major i, en canvi, l'any 2000, duent a terme activitats com l'ús del got reutilitzable, la recollida selectiva del vidre i de les restes orgàniques, es van reduir les deixalles generades per persona a només 200 grams. Aquest any, l'eslògan de la festa és «Fem l'ambient més sostenible», i l'activitat del got ha contribuït a fer realitat aquest lema.
L'eslògan és l'autònoma més sostenible i llavors doncs, intentem pues, reciclar tot el que podem. Les parades tenen unes bosses de plàstic que els hi hem donat, que han de reciclar la matèria, doncs posen l'orgànica en una bossa, el vidre en una altra, les llaunes en una altra i el cartró en una altra.
Ja per finalitzar, escoltem tot seguit algunes de les opinions dels consumidors del got de la festa.
Està molt bé, però penso que és més per la neteja que no per l'ecologia, o sigui, per medi ambient, però bueno, igualment em sembla prou bé.
Ah, sí, a mi em sembla bé. O sigui, el got, pues, te'l compres i ja està, el veus, i després per no tirar-lo per aquí o que no quedi pel terra, pues, el retornes i perfecte, no?
Em sembla molt correcte perquè d'aquesta manera es pot reciclar i ajudar al medi ambient i també és una tasca com es diria, de neteja, que va molt bé, perquè així s'estalvien uns quants dinerons, que sempre convé a les arques de la universitat.
Tot seguit, continuant amb l'ambient sostenible que prolifera de valent en l'àmbit universitari, ens apropem a l'Associació de Ciències Ambientals de l'Autònoma, l'ACA, una associació que va néixer el 1996 i que després d'estar aturada durant 2 anys torna a estar vigent des de l'any passat. L'associació tracta temes relacionats amb el medi ambient i segueix la línia que va reemprendre el passat curs 2001-2002. Arnau Urgell n'és un dels coordinadors i amb ell ha parlat la nostra companya Georgina Ferri.
Aquesta setmana, seguint amb la tònica d'apropar-vos la realitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, volem presentar-vos l'ACA. De ben segur que molts us estareu preguntant què és això de l'ACA. Doncs bé, de moment us avancem que és una associació, però per esbrinar-ne alguna cosa més, començarem amb les paraules d'un dels seus coordinadors, Arnau Urgell, que ha atès molt amablement els micròfons del nostre programa i ens ha explicat més detalladament què és aquesta associació.
L'ACA és una associació que engloba tant estudiants com llicenciats en Ciències Ambientals i nosaltres, des de l'Autònoma, tenim una secció d'aquesta associació que és l'ACA UAB, que som bàsicament estudiants, bueno, som tots estudiants, i ens dediquem a tant a intentar millorar la qualitat de la docència com a formar els propis estudiants, formar-nos nosaltres mateixos amb activitats de conferències, debats, etc. Com a qüestions més de lleure, doncs, passar-nos-ho bé, tenir un bon rotllo, i tot això aprenent sobre el medi ambient i una mica millorar el món, que és el que es tracta, no?
L'ACA Central, fins ara, ha fet les funcions pròpies d'un col·legi de llicenciats i ha fet pressió perquè s'aprovés una llei per regular el col·legi d'ambientòlegs. La passada primavera aquesta llei es va aprovar, però com que encara no és operativa la secció central de l'ACA, segueix exercint de col·legi d'ambientòlegs. A més, aquesta secció s'encarrega de fomentar el debat i les activitats de recerca i s'encarrega també de millorar la comunicació interna i externa del col·lectiu. L'ACA UAB, per la seva banda, s'encarrega de vetllar per la qualitat de la docència de la llicenciatura, de promocionar la carrera i de potenciar la vida associativa, formant i divertint els estudiants de la UAB que ho desitgin, i per això organitza diverses activitats com ara excursions, conferències, sortides, acampades, sempre amb el rerefons de la cura del medi ambient. Però per entendre una mica millor aquesta associació, començarem fent una mica d'història i direm que va néixer en els primers anys de vida de la carrera de Ciències Ambientals, ara fa 10 anys. En aquell moment, la carrera no estava homologada i els estudiants van constituir una assemblea que començà a lluitar per l'homologació dels estudis. Finalment, s'aconseguí la desitjada homologació i, aleshores, els estudiants van aprofitar l'impuls de l'assemblea per crear una organització més estable que els permetés coordinar de manera més formal activitats específiques relacionades amb el medi ambient. Naixia així l'ACA i corria l'any 1996. Però quan els fundadors van esdevenir llicenciats, van començar a lluitar per un col·legi i van constituir l'ACA Central, deixant aparcada l'ACA Universitària. La secció de la UAB d'aquesta associació quedà, doncs, 2 anys aturada, fins que a l'octubre de 2001, i aprofitant la festa de la UAB, es va reiniciar. Cal dir que, tot i començar l'any passat, l'ACA UAB no ha parat durant tot l'any i ha realitzat múltiples activitats i projectes com la construcció de caixes niu en color amb col·laboració amb la Facultat de Veterinària per tal de dur a terme un estudi ornitològic a nivell de Catalunya, diverses conferències, un viatge a Múrcia per veure un centre d'arquitectura bioclimàtica i conèixer les activitats que s'hi desenvolupen, una acampada a Sant Quirze, el Comando Vila, que fou una iniciativa que pretenia millorar els aspectes ambientals que no funcionaven a la vila universitària, el Centre de Recursos, que és una iniciativa encara vigent durant aquest any, que consisteix en que tothom qui vulgui pot portar informació sobre el medi ambient al despatx de l'associació a l'edifici d'estudiants i s'arxiva per a fer-ne una posterior utilització a l'abast de qualsevol estudiant. Actualment, l'ACA no ha perdut la seva essència i segueix tenint un funcionament assembleari. Cada 2 setmanes es convoca una taula rodona en la qual tothom, sigui o no estudiant de Ciències Ambientals, hi pot anar i participar o donar propostes a desenvolupar per l'associació, sempre, però, que aquestes propostes o participacions siguin referides al medi ambient. Aquesta taula té lloc els dimecres, d'1 a 3 del migdia, al cinema de la plaça Cívica, i recordeu que és cada 2 setmanes. Cal afegir que l'ACA UAB funciona gràcies a la tasca que realitzen 10 persones que fan feines d'administració, secretaria, tresoreria i a la tasca dels seus 4 coordinadors, la Marta Gual, la Cristina Llagostera, el Jordi Prats i l'Arnau Urgell. L'ACA UAB ha agafat embranzida i no s'atura, així que ja té sobre la taula múltiples projectes pel nou curs. Us n'oferim uns quants per si estiguéssiu interessats. El dimecres 30 d'octubre, a 1 del migdia, a la sala de graus de la Facultat de Ciències, tindrà lloc una conferència que porta per nom Ecoclubes. En aquesta xerrada s'explicarà l'experiència que els nois del carrer estan duent a terme a l'Argentina. Aquests nois premien amb un regal simbòlic aquella gent que els ajuda a fer recollida selectiva de la brossa. Per altra banda, s'està preparant una acampada pels dies 16 i 17 de novembre. També s'està preparant el Dia del Medi Ambient. Aquell dia se celebraran els 10 anys de la carrera i tindrà lloc una trobada de tots els estudiants de Ciències Ambientals de Catalunya. Es pretén instaurar així un dia de trobada anual. També es posarà en marxa un taller de fotografia per a tots aquells que vulguin aprendre tècniques per a fer fotos de la natura. Es donaran crèdits de lliure elecció als participants. Ja per finalitzar, us diem que podeu consultar l'apartat dedicat a l'ACA a la web de Ciències Ambientals, www.ambientals.net. I també podeu anar al despatx R121 de l'edifici d'estudiants emplaçat a la plaça Cívica, o bé enviar un correu electrònic a l'adreça acacca-uab@uab.es. Recordeu que no fa falta ser estudiant de Ciències Ambientals per participar en aquesta associació. Només cal interès pel medi ambient.
I seguidament escoltarem el que ens han preparat la Patricia Nebot, l'Anabel Raluy i l'Anna Jové. Es tracta d'una secció que s'estrena avui i que esperem tingui un futur prometedor dins el Fora d'Hores. L'espai que podreu escoltar cada dissabte ben d'hora al matí s'anomena Obrint Portes. I en aquesta ocasió ens il·lustra sonorament sobre els inicis del curs i de la carrera que any rere any es repeteixen al campus, on s'incorporen centenars de nous estudiants. Uns inicis difícils, però qui pogués tornar?
Obrim portes.
Els pipiolos de la UAB. Hola, molt bon dia a tots i a totes. Comencem la nostra nissaga de reportatges seriats. A partir d'avui us acompanyarem cada dissabte per despertar-vos amb aquelles notícies més importants que han passat a l'Autònoma. I és que el nostre campus és com el Jardí de l'Eden, amb la diferència que les Eves i els Adams no van despullats amunt i avall per les facultats. Quina llàstima, oi? Però què voleu fer-hi si els temps canvien? El que no canvia, passi el temps que passi, és l'experiència dels alumnes de primer curs que cada any apareixen a totes les facultats amb cara de despistats i carpeta nova entre les mans. Aquests pobres estudiants de nova fornada, també anomenats novatos, pipiolos, pringats, reclutes o simplement aquells, tenen massa pressió a les esquenes. Sí, perquè ser depriment no és feina fàcil. Es troben sols, deprimits, la vida els ha fet un canvi. I ells què carai han de fer? Doncs integrar-se. La festa tot just acaba de començar.
La fiesta va a comenzar y tengo orden severa que el que venga como quiera no dejarlo entrar. Póngase un saquito para que pueda gozar.
Crec que sí que m'he integrat bastant bé, perquè la gent és molt, molt maca i molt, molt amable, i després la facultat té moltes facilitats i no hi ha cap problema en els nous. Tenim moltes solucions i moltes respostes a les seves preguntes.
Jo crec que m'integres bastant bé, de moment, perquè no vaig sola, vaig amb dues amigues més i no, de moment no m'ha costat gaire.
Doncs sí que m'he integrat força bé a l'Autònoma, perquè des del primer dia vaig tenir la sort de conèixer un parell d'amigues i ja des de sempre, des del primer dia, hem anat juntes i ja tinc més o menys un grup.
D'acord, d'acord. Un cop s'han integrat, només els falta esperar a que arribin els grans. I aleshores què els passarà? Els prendran el pèl? Els faran alguna novetada?
Bueno, una anècdota del primer dia. Sí, ens van fer una novetada. Els de segon ens van venir amb una bata, com si fossin els nostres professors, i ens van dir els llibres que havíem de comprar i tot. Ens van dir que cada dissabte faríem una sortida al camp i que havíem de comprar una càmera digital, bueno, una història. I bé, però va estar molt bé, ens ho vam passar bé.
No, a la meva facultat tenim la sort que no ens han fet cap novetada, gràcies a Déu. I que segueixin així.
La vida d'estudiant tot just acaba de començar. Es troben gent pels passadissos que diuen amb alegria: només ens falta un any! I ells, pobres, resen cada nit perquè puguin dir: només ens en queden quatre! Però les primeres experiències són les que realment els marcaran per tota la vida.
Alguna anècdota, doncs el primer dia, ja des del primer dia de la matriculació, jo, com que en principi no volia fer aquesta carrera, volia fer periodisme, i llavors jo ja des del primer dia amb l'altra companya preguntàvem què havíem de fer per canviar-nos, i bueno, no li va semblar gaire bé al professor, però vaja.
A part de perdre'm tota l'estona i no trobar la classe perquè estava fora de la facultat, doncs cap més.
Ai, ai, però quan porten més d'una setmana comencen a veure les virtuts i els defectes del lloc on han anat a parar. I és aleshores quan realment es diuen on m'he posat.
El que més m'ha agradat...
Ah, m'agrada.
Doncs el que més m'ha agradat ha sigut la gent, per descomptat, i després la biblioteca. I la biblioteca, que és molt gran i realment té moltes coses. Si he de canviar alguna cosa, canviaria potser l'horari, que potser m'aniria bastant millor pel matí.
El que més m'agrada, doncs, trobo que l'ambient és molt agradable, que la gent és molt simpàtica i de moment m'estic passant molt bé. Em sembla que no canviaria res. Potser d'aquí més endavant hi ha alguna cosa que no m'agrada, però de moment m'agrada tot.
Però l'autònoma és diferent a la resta. No està bé que ho diguem, però és veritat. Aquí hi ha gent que et saluda pels passadissos i tu els somrius i no saps qui són, però carai, et fa il·lusió i tot. Tanmateix, algunes persones han de fer algunes assignatures surrealistes si volen penjar tard o d'hora la llicenciatura a la paret de l'habitació. Si no, que els hi preguntin als alumnes de Biologia, que van haver de banyar-se a la platja per buscar bitxets marins. L'activitat tenia la seva gràcia, fins que es va posar a ploure. Però s'ho passen bé, caram, o almenys ho fan veure. On tothom s'ho passa massa bé cada any és a la famosa Festa de l'Autònoma. Allà hi van ser, com ara quedarà radiofònicament, constància.
Aquest curs s'ha posat en marxa una nova iniciativa des del rectorat, destinada als estudiants de primer curs d'algunes facultats, no totes. Per tal de facilitar l'adaptació d'aquests nouvinguts, s'ha creat la figura de l'estudiant assessor. L'Òscar Guimerà i la Raquel González han entrevistat a la coordinadora d'aquesta activitat.
Ets estudiant de primer? Et trobes desorientat i no saps a qui acudir? Et sents sol i voldries adaptar-te millor a la nova vida universitària? No et preocupis, perquè a partir d'ara ja en tens un nou amic en qui confiar, l'estudiant assessor. El rectorat de l'Autònoma ha decidit llançar aquest programa pilot a les facultats de Ciències Empresarials, Biologia, Dret, Veterinària, Física, Informàtica, Relacions Laborals i Humanitats. Mirenxo Jordana, la coordinadora d'aquestes activitats, ens explica què fa l'estudiant assessor per tu.
Sí, la idea de l'estudiant assessor, al meu entendre, és introduir en la vida social, acadèmica, els estudiants de primer. Doncs l'assessor el que pot fer és començar a introduir l'estudiant de primer en això, en el món associatiu, en les activitats de cultura en viu, cinema, teatre, totes aquestes històries, no? I això és durant tot l'any.
Els estudiants assessors, que ja cursen segon cicle, adquiriran en aquests difícils moments a l'hora de prendre decisions, però també es convertiran en els teus col·legues, amb els que podràs anar al cinema i explicar-los les teves mogudes. A més, faran per tu un seguiment personal i en grup, amb jornades i activitats lúdiques. No importa com siguis ni d'on vinguis, els estudiants assessors sempre t'acolliran i intentaran ajudar-te.
Els estudiants de primer que arriben, n'hi arriben que estan superenterats i saben el que van i el que venen i prou. Hi ha molts estudiants que estan apàtics, no fan coses no perquè no vulguin, sinó perquè no saben tampoc. I una mica es troben amb que arriben a la facultat, és una cosa nova, venen de l'institut, van molt guiats, estan supertutoritzats i arriben aquí, és la juerga, sense pares, molts vivim fora de casa i això doncs és el perfil bàsic, vaja.
Però la tasca dels estudiants assessors encara no està prou consolidada a totes les facultats del programa pilot. En alguns casos hi ha mancances i per això fem una crida a tot aquell que pugui i estigui disposat a ajudar un nou company, a potenciar un repte, a ser solidari, a trobar un nou amic.
Per exemple, física, que és la meva titulació, som 4. Són 60 alumnes. Llavors, sí que està suficient, però sí que la càrrega docent que tenim els estudiants de quart de física amb moltes optatives, amb pràctiques i això, doncs ens implica que no poder destinar tant temps com una assignatura que sigui només doncs, d'estudiar més, en plan de posar-t'hi tu, no? Però bueno, s'intentarà que si hi ha algú que s'hi vulgui afegir, doncs es pugui afegir això.
Mirenxo Jordana troba que la figura de l'estudiant assessor cobreix una gran mancança que hi havia fins ara a l'autònoma, la falta d'orientació per als nous estudiants. De fet, Mirenxo, des de la seva experiència personal, assegura que li hagués sigut de gran ajuda l'estudiant assessor que mai va tenir.
Doncs a mi m'hagués agradat que, si hagués tingut un assessor, doncs que m'haguessin comentat, escolta, que la universitat no és només estudiar, que pots fer això, que pots fer l'altre, que... Simplement amb això ja hagués canviat, jo crec, bastant el tema dels 4 anys que porto aquí.
De totes maneres, aquest programa tan sols acaba de començar. Té un gran futur per endavant i s'espera comptar amb el major nombre de participants. Col·laborant com a estudiant assessor, no només gaudiràs d'una experiència única, sinó que també obtindràs 2 crèdits de lliure d'acció. Tindràs un grup de 15 persones com a màxim al teu càrrec. I això no és tot, perquè està previst extendre el programa de l'estudiant assessor a totes les titulacions de la universitat. Ja ho saps, si t'animes, encara ets a temps, perquè l'experiència ho val.
Treballar és una llauna, però tot aquell qui passa per la universitat no té cap altre objectiu que trobar una bona feina. Treballar és quelcom que quan comences ja no pots parar, amb la qual cosa el somni de tot estudiant és acabar treballant d'allò que ha conegut i tractat durant 3, 4 o fins i tot 5 o 6 anys. Quants de vosaltres no heu desitjat que la carrera s'allargués eternament quan us heu vist abocats a l'agressiu panorama laboral? Quants heu trobat a faltar l'assessorament i l'orientació des de la universitat mateixa en la branca professional que heu triat o somiat des de ben jovenets? Qui coneix molt bé les aspiracions dels alumnes de la Universitat Autònoma en aquest terreny és la Montse Caro, responsable del servei Treball Campus. La Montse Caro tracta a diari amb molts dels estudiants que a les acaballes de la carrera o recent llicenciats cerquen efectuar les seves primeres incursions en el terreny laboral. Montse Caro, molt bon dia.
Molt bon dia.
Explica'ns una mica, Montse, quantes ofertes de treball gestioneu des de Treball Campus al llarg de tot un dia?
Si agafem com a mostra les que hem rebut des de que va començar el curs, nosaltres el calendari el mesurem pel curs acadèmic, no per l'any natural. Entre el 16 de setembre d'aquest any i ahir, dia 17, o sigui, en total un mes, amb 24 dies laborables, hem rebut 201 ofertes, que suposa una mica superior a 8 ofertes diàries.
Ja detecteu una mica des de Treball Campus el desfasament entre l'oferta i la demanda, que sembla ser que ens bombardegen molt els mitjans de que hem de fer casar l'oferta amb la demanda, de que hi ha molts llicenciats i falten tal vegada tècnics mitjans o més de formació professional. Trobeu aquesta carència?
Pues nosaltres, com tu, ho llegim a la premsa. Però el nostre micromón, molt important i molt macro a la vegada, sou vosaltres, els estudiants i titulars de la Universitat Autònoma. I pensem que sou afortunats de cara a la recerca de feina. Representeu un 17% de la població. No tothom té el començament de sortir a buscar feina amb una titulació universitària. I l'índex d'atur és menor entre els universitaris. O sigui que jo crec que, a pesar de la premsa i de les pors que es tenen, us heu de considerar afortunats i amb un futur que segurament serà profitós i professionalment exitós.
Molt bé, encara hi ha esperança després d'això que hem sentit. Explica'ns una mica quin perfil professional o quina rama universitària és avui dia al segle XXI el més requerit per les empreses o les institucions.
Torno a dir-te que som un micromón molt, molt real, molt representatiu del mercat, però no l'única sortida laboral. Nosaltres som semblants, en el que es tracta de gestió d'ofertes, aquelles que poden aparèixer a la premsa. Però molts dels estudis que tenen poques ofertes d'acord al nostre servei és perquè tenen altres vies, com pot ser l'administració, el concurs públic. No vol dir que tinguem poques ofertes sigui una realitat de mercat. És un aspecte de la realitat. I si per donar-te resposta més operativa utilitzem com a mostra els programes de cooperació educativa Universitat-Empresa que es van fer els curs passat, que van ser 945, t'haig de dir que periodisme és la formació que va tenir més alumnes en pràctiques. En total van estar 156 a través nostre, que no deriven crèdits, que no tenen res a veure, no seria l'expressió exacta, però que no estan relacionats amb les pràctiques en mitjans que feu des de la facultat. I d'aquests 156, 109 van ser dones i 47 va ser homes. O sigui, esteu als primers del rànquing i les dones acapareu, però sobradament, el doble de les oportunitats de feina que ofereix al mercat. Després de periodisme, tenim psicologia, enginyeria informàtica, economia, administració i direcció d'empreses, dret, relacions laborals, empresarials, etcètera, 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 fins a arribar bàsicament a les humanitats com les que més oportunitats, menys oportunitats tenen de fer pràctiques en empreses. Però ja t'he dit que no vol dir això que el mercat no els ofereixi oportunitats, sinó que bàsicament és l'administració el seu futur de treball.
Des de Treball Campus, tu com a responsable, què els aconselles a tots aquells alumnes que s'enfronten per primer cop al món laboral o professional?
Que facin pràctiques. Això...
Sí, perquè sembla que hi ha una idea de que els estudis, per davant de la pràctica externa a una empresa, o sigui, primer acabem els estudis i després ens llancem al món laboral sense tenir cap experiència laboral. Potser hi ha aquesta idea una mica.
Mira, jo recordo una frase de que només es veu allò que es coneix. I llavors, quan no coneixes el món de treball, no el veus. I quan el veus és el que et mostra la premsa, els altres, i fa por. Fa por. Dius, jo he aprovat, tinc bones notes, sé molt perquè tinc... totes aquestes assignatures passades, però no sé com puc aplicar això al món del treball. I es té una por generalitzada. A l'haver fet pràctiques que t'enfronten la realitat fa perdre aquesta por. I jo, a més de que feu pràctiques, perquè mira, l'empresa valora el que sabeu, però més que el que sabeu, valora el com sabeu estar i què sabeu, com ho sabeu fer. O sigui, saber estar, saber i saber fer. Llavors, aquestes tres parts s'ajunten quan tu estàs en l'entorn de treball. Jo aconsellaria, primer, que no tingueu por, que sabeu més que el mercat us demanarà, però a la vegada el que sabeu és estàtic i tindreu sempre la necessitat de reciclar. I que us formeu a la vegada que esteu a la universitat en aquests aspectes de saber estar i saber fer, en el que es diu actituds en C i actituds en P. Aprofiteu totes les ocasions que us dona el món universitari, no només per aprovar, sinó per saber estar i saber fer.
Potser el tret diferencial de la vostra feina a Treball Campus des d'aquí a la universitat és que, a diferència d'altres agències de borses de treball o ETTs, inclús empreses de treball temporal, vosaltres feu un seguiment més personalitzat cara a l'alumne o al possible recent llicenciat que busqui aquesta primera experiència laboral. Per dir-ho d'una altra manera, quins avantatges teniu vosaltres sobre les altres empreses dedicades a buscar feina?
Primer, que nosaltres no som un negoci. Cada empresa en si mateixa té, per definició, que s'ha de guanyar els cèntims i tenir un benefici. Nosaltres som un servei posat a la vostra disposició i vosaltres sou el nostre objectiu. L'empresa i els llocs de treball són els mitjans que us podem oferir, però vosaltres sou el nostre objectiu principal, no és l'empresa. Llavors us mirem a cadascú en la seva individualitat i coneixem l'entorn on us heu format. Potser si aneu a un altre lloc, desconeix el món de la universitat i no valora certs aspectes, com poden ser les pràctiques fetes mentre esteu estudiant, no ho valora com a experiència perquè pensa que són teòriques i nosaltres, que les coneixem, la valorem com a experiència i us ensenyem a vosaltres a que la valoreu com a tal i aprengueu a vendre la vostra imatge quan aneu a buscar feina.
Doncs recordeu que Treball Campus és obert al públic de dilluns a divendres de 9:30 del matí fins a les 2 del migdia i de les 15 hores de la tarda fins a les 5 del vespre a la plaça Cívica i aquest any estrenant nova ubicació als baixos de la Biblioteca Hemeroteca de Ciències de la Comunicació. Montse Caro, responsable de Treball Campus, gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
I anem per les inauguracions de curs. L'exministra socialista i diputada al Congrés, Carme Alborch, ha inaugurat recentment el curs 2002-2003 a la Facultat de Dret. Autora del recentment publicat llibre Malas, Carme Alborch ha marcat els estudis de dret amb un subtil to feminista des de l'acte d'apertura. Parlant un correcte català, Carme Alborch va donar també la benvinguda a Francesca Puigpelat, la nova degana de la Facultat de Dret. Us interessa el pensament de l'exministra de Cultura sobre l'univers femení? Doncs escolteu Gemma Valverde i Rebeca Modino, que han recollit les seves paraules.
La inauguració del curs de la Facultat de Dret d'enguany va ser dut a terme per l'exministra i diputada del Congrés, Carme Alborch, que va fer una xerrada sobre la rivalitat i complicitat entre dones, el tema del seu últim llibre, Males. A l'edició d'aquest any tenia un valor afegit per la degana de la Facultat de Dret, Francesca Puigpelat, ja que era la seva primera inauguració de curs amb el nou càrrec. El Fora d'Hores va ser gairebé primera fila per seguir de prop l'acte.
Quan parlem d'igualtat, nosaltres bueno, parlem de, no de les dones ser iguals als homes, sinó que hi ha aquesta igualtat entre homes i dones, i que aquesta igualtat siga una igualtat d'oportunitats, de manera que cadascú de nosaltres puguem desenvolupar totes les nostres possibilitats, siguem homes o siguem dones.
Carme Alborch sempre s'ha declarat femenina i feminista, com a termes no contradictoris. Per això no és d'estranyar que en el seu nou llibre parli d'un món que també coneix, com és el de la convivència entre dones. En relació amb el paper de la dona a la societat i l'augment del protagonisme que té aquesta en la comunitat universitària, manifesta el següent.
Com a professora de dret he vist com s'ha anat feminitzant, per exemple, esta facultat, i ja no hi ha una divisió com hi havia abans entre carreres femenines i carreres masculines. Les femenines, a més, sempre eren menys, no? I jo crec que això és, l'educació és el primer pas per a la igualtat en general. I el que passa és que continuem estem en una societat en la que hi ha una estructura, diríem, piramidal, en el sentit de que hi ha moltíssimes dones ja a la universitat que, a més, tenen uns currículums i unes notes boníssimes, però després professores ja han col·laboradores, associades, titulars ja menys, catedràtiques ja poquíssimes, deganes ja poquíssimes i rectores ja 4. O sigui que...
Després d'aquesta intervenció va parlar el rector de l'UAB, Lluís Ferrer, que va recalcar el paper del dret en aquest curs que comença, referint-se a la polèmica sobre la investigació en cèl·lules mare i també les diferents lleis d'universitat, tant la del govern central, la LOU, com la del Parlament català. Per acabar, es va donar el curs per inaugurat, agraint-li a Carme Alborch la seva presència.
I de la Facultat de Dret anem a la de Lletres, perquè Josep Fontana, professor de la Universitat Pompeu Fabra i exdocent de la UAB, ha estat enguany l'encarregat d'obrir el curs acadèmic a la Facultat de Filosofia i Lletres. En l'acte inaugural, Fontana va parlar de la Segona República Espanyola en un discurs titulat Recuperem la memòria històrica de la República. La intenció? Assumir el període anterior a la Guerra Civil com a bloc independent i no com a preludi bèl·lic. Isaac Palomares i Juanjo Carrasco van ser allà.
El passat dijous 10 d'octubre es va inaugurar el curs acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres. Josep Fontana, antic professor de la UAB, que actualment dona classes a la UPF, va pronunciar la conferència Recuperem la memòria històrica de la República.
Fontana va centrar el seu discurs en la Segona República Espanyola, contextualitzant-la en el seu moment històric. Ens va parlar que actualment la República està oblidada històricament i li varen preguntar el perquè d'aquest oblit.
Diem que en bona mesura el pacte aquest de la transició va fer allò, no tornem a tocar les coses, deixem-ho tot com estava. Jo el que em queixo és que potser l'esquerra això ho va assumir massa alegrement, o és més, potser ho va assumir perquè li venia bé. És a dir, no tornem a recordar les coses que plantejàvem a febrer del 36, siguem molt més pragmàtics. I...
Fontana creu que els historiadors són una figura clau per recuperar aquesta memòria històrica.
Pel que fa als historiadors, òbviament, a mi em sembla que el que cal és impulsar una tasca seriosa d'aprofundiment, però d'aprofundiment en les realitats, és a dir, de les esperances i de les lluites de la gent. Veure què és el que s'estava jugant, perquè si no, no es pot entendre per què van venir aquí tanta gent de fora, gent d'aquesta qualitat, matemàtics, escriptors, per què van venir aquí a jugar-se la vida per una cosa que els semblava que aquí s'estava fent realment alguna cosa que era important pel futur i per tots plegats. Hem de recuperar això, entendre què és el que es va voler fer i el que va mobilitzar tanta gent, el que va fer que tanta gent es jugués la vida per aquestes coses.
Després vam parlar amb el degà de la facultat, Pere Aissàs, perquè ens fes una valoració de la conferència.
Ha sigut una conferència que ha donat una visió de conjunt de què va estar el que en aquell moment era la primera experiència democràtica a Espanya al segle XX, que era l'experiència de la Segona República.
Durant la conferència, en Lluís Ferrer, rector de la universitat, va fer referència als comentaris sobre una crisi a les humanitats, tema sobre el que li van preguntar a Pere Aissàs.
Bé, les humanitats, com tantes coses, es pot dir gairebé sempre que estan en crisi, perquè el concepte de crisi és un concepte que té molt diferents lectures. Si per crisi s'entén que s'està de manera permanent qüestionant, discutint, analitzant la pròpia disciplina, la pròpia trajectòria, les qüestions que en un moment s'han donat com a veritats acceptades i que després s'ha mostrat que no tenien pas aquest caràcter, doncs pot parlar-se que les humanitats estan en crisi, però com ho està gairebé tothom que estigui viu. Qui segur que no està en crisi és qui està mort, allò que no existeix.
El moment més emotiu va ser quan, a la presentació del senyor Fontana i en nom de la universitat, li entregaren una placa commemorativa.
Al final de l'acte es van lliurar també els diplomes dels Premis Extraordinaris de Llicenciatura del curs 2000-2001.
En Antropologia Social i Cultural,
David Aparicio.
En Filologia Anglesa,
Elisabet Pladevall i Susana Dubao.
En Filologia Catalana,
Laia Vila.
En Filologia Clàssica,
Joan Martínez.
En Filologia Hispànica,
Rebeca Martín i Guillem Usandizaga.
En Filosofia,
Pau Odiànic.
En Història,
Paz de Balaguer i Daniel Yepez.
En Història i Ciència de la Música,
Ricardo Miranda.
I per últim, en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada,
Elisabet Velázquez.
Doncs fins aquí el Fora d'Hores d'avui. Des de la Facultat de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i en nom de tot l'equip del Fora d'Hores us ha parlat Teresa Forcada. Ens retrobem amb l'actualitat universitària el proper dissabte ben d'hora, a les 7 del matí. Fins llavors, molt bon dia. Thank you.